A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
He esmentat a les nostres tres convidades, però l'Eva encara no l'havia esmentada. Eva, bon dia, bona hora. Crec que ets com de la casa, ja.
Sí, ai, gràcies. Fa uns quants anys que volto per aquí.
Sí, és veritat.
Per aquí no tant.
Per aquí no tant.
Al carrer Sant Honorat,
per aquí no tant. Al carrer Sant Honorat, uns quants. L'Eva Gallego, des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, totes les empreses començant el nou curs.
Bé, com a mínim s'enfronten nous reptes, nous projectes i bueno, una miqueta sempre busquem aquest eix conductor entre les empreses perquè ens expliquin i els seus compromisos.
Abans d'escoltar els testimonis, quatre notes sobre com va anar la trobada de dones d'empresa.
Doncs molt bé, molt bé. Més d'un centenar d'empresàries i directives es van congregar a l'edifici Neàpolis i realment doncs, molt satisfetes de com va anar, la veritat és que sí.
Algun tema en concret va aparèixer molt en aquesta trobada?
Doncs jo crec que els temes de sempre, però no? S'acaba parlant de conciliació, s'acaba parlant d'igualtat, però bueno, amb moltes bones expectatives de cara a un cinquè congrés que ja s'està preparant.
Que segur que són temes que podríem abordar perfectament amb les nostres tres convidades una vegada més, la conciliació de la vida laboral, familiar, etc.
Efectivament, però bueno, sempre, dones d'empresa sempre fuig dels tòpics, però sí que doncs, portem la visibilització del talent de la dona, que n'hi ha molt, i ens agrada doncs, fer-lo visible.
Doncs Eva, ens presentes a les convidades.
Us presento a les convidades d'avui per parlar d'aquests nous reptes d'aquesta tardor, com l'afrontem. Tenim amb nosaltres Anna Laveries, de Solutiona. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Anna Sanz, des de Cucat Residencial. Bon dia també, benvinguda.
Hola, bon dia.
I Meritxell Jiménez, de la Fundació Ave Maria, d'aquí al costadet de Sitges. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, també. Moltes gràcies.
Bon dia a totes tres. Anna, Solutiona des de quan?
Ui, ja fa molts anys, doncs aproximadament potser uns 15 anys. Bàsicament, bueno, ens enfoquem sobretot a ajudar les empreses a comercialitzar i a mirar sobretot el tema de màrqueting estratègic per que les empreses arribin o consolidin sobretot els seus clients i arribin al seu millor exponent a nivell d'empresa.
En 15 anys això ha canviat molt, no?
Molt.
La sí, forma d'arribar, per dir-ho.
Absolutament.
Absolutament, no?
Absolutament, perquè s'han incorporat les noves tecnologies i sí que és cert que el màrqueting estratègic ha d'estar igualment, que és una cosa que potser ara molta gent confon, perquè amb les noves tecnologies la gent es pensa que això és una forma de fer màrqueting, però darrere d'aquestes noves tecnologies té que haver una estratègia empresarial. I el que passa que sí que són branques que han agafat molt de pes.
Hi ha un abans i un després de les xarxes socials?
Totalment.
Totalment.
Totalment, sí. Sí, sí, absolutament. És un altre.
Això és bo o dolent?
Bé, jo trobo, segurament és bo perquè al final sí que és una forma d'arribar a molta més gent i amb recursos doncs, diferents, perquè abans si tenies que fer publicitat en premsa per donar-te a conèixer doncs eren recursos molt cars o tenies que la gent s'enfocava molt més a fires però amb uns preus astronòmics i ara segurament guanya més la singularitat i la singularitat té recompensa a les xarxes socials, anem a dir, no?
Tothom es veu en cor de, no sé si dir, d'encetar una campanya o de fer alguna cosa a través de les xarxes socials abans que trucar a una empresa algú pensa, doncs vine, nosaltres mateixos ens ho podem fer
sí. Amb error moltes vegades
amb error
perquè s'ha de mirar sobretot el nucli d'empresa que molta gent al final acaben tenint una cosa per una banda, una altra per l'altra quan l'ideal al final és tenir un nucli important de l'empresa, tenir l'empresa ben definida i a partir d'aquí fer tota la sèrie d'estratègies no? I això és importantíssim perquè bueno, moltes vegades és, me lo hace mi sobrino o això no sé què, les targes me les fa no sé qui, la web tal, jo faig això perquè m'acaben de vendre una cosa concreta i no, hauria de ser tot amb una estratègia amb buscar la diferenciació.
O sigui que molt probablement arribes a una empresa quan l'empresa ja ha fet alguns intents mi sobrino o tal ha fet alguna cosa i aquí tenim el resultat d'allò que s'ha fet i que no respon, diguem-ne, a una estratègia definida.
Exacte. Aquest és un problema habitual.
L'Anna Sanz es ve de Cucat Residencial. Ens ha cridat molt l'atenció l'origen d'aquest projecte, d'aquesta residència.
Sí, el origen fue Xavier Cugat. Hicimos la empresa en homenaje a él porque fue, bueno, una persona que vivió la vida pues bueno, a tope y hasta el final de su vida, ¿no? Él era una persona octogenaria y bueno, ya estaba viviendo pues bueno, muy bien, ¿no? Entonces uh-huh. quisimos hacer un proyecto para gente mayor siguiendo un poco la estela de su vida, ¿no?
D'acord, és a dir, no és que Cugat tingués alguna relació amb la residència.
No,
sinó que vosaltres, com a projecte, sí, deu pensar en que Cugat era un bon referent.
Sí, però la empresa és una empresa familiar i sí tuvo relación con él. Entesos. En los últimos años de vida. Ah. Y entonces sí que se hizo, y bueno, y la empresa viene de él, ¿no?
D'acord, ho dic perquè ara tenim molt vinculada la imatge de Cugat, aquella habitació del Ritz, sí, i els Rolls a la porta, etc, etc. Sí, i aleshores sí. No sabíem que hi havia, doncs, diguem-ne, una vinculació sí. d'una família,
sí, sí.
Lluny de Barcelona, per dir-ho així, amb Xavier Cugat.
Bueno, de hecho, nosotros somos de Barcelona. Ajá. Y cuando tuvimos proyectos con él, vivíamos en Barcelona y los proyectos se hicieron allí.
Ajá.
Y bueno, de hecho hicieron también hicieron el centenario cuando él hubiera cumplido 100 años y el canal Buit TV hizo, bueno, el reportaje en la residencia, pues eso que había sido el homenaje a él uh-huh. y bueno, tenemos
ahí. Es feito el 100 años l'any 2000, ¿no?
Sí,
perquè va néixer el 1900, sí, sí, si no sí, recordo sí, malament, o el 1901.
Sí, 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 sí que... exactament. Estuvo allí su manager, Alex Zara, y bueno, nos hicieron ahí un reportaje muy bonito.
¿Quants anys té la residència ara?
19. Sí, llevamos 19 años trabajando en el sector de la gente mayor y bueno, y ahora mismo con muy buenas perspectivas porque hemos cambiado el modelo, o sea, nos hemos adaptado a un modelo anglosajón, que es el modelo ACP, Atención Centrada a la Persona, que se sale incluso de la palabra residencia, ya no nos llamamos residencia, la palabra no sale en ningún uh-huh. sitio, nos llamamos, bueno, centro de mayores, cugar residencial, y bueno, lo que hacemos es un proyecto de vida para la gente mayor.
Ara en parlarem d'això perquè també en 20 anys han canviat molt les coses.
¿No? Afortunadamente.
Afortunadamente.
Sí, la verdad es que sí, sí. Se sale del modelo sanitario únicamente y se entra en un modelo más de vida.
¿Has estat sempre vinculada a la residència, Anna?
Bueno, antes, los 19 años anteriores, no, sí. no estuve, estaba en, bueno, en otros trabajos uh-huh. y bueno, al final aquí encontré mi vocación, ¿no? Yo siempre, mi vocación ha sido, pues bueno, ayudar a las personas y estar en algún sector en el que pudiera hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, por circunstancias acabé en el negocio familiar, uh-huh. siguiendo un poco la estela de mi padre y mi hermano, bueno, me captaron y bueno, y ahí empezamos y la verdad es que ahora estoy muy satisfecha.
Deixa'm que estiri aquest fil. El pare, quin model de residència pensava?
Bueno, de hecho, como la residencia está en primera línea de mar, en una zona súper bonita, que es el Prat de Vilanova, en Vilanova, pues al ver el lugar y comprar el edificio, uh-huh. pues ahí el proyecto enseguida salió como del corazón, ¿no? Aquí tenemos que hacer un sitio pues de vida, ¿no? Para y bueno, captando pues esas personas mayores que todavía piensan que en casa van a estar mejor.
¿No? Ell va tenir alguna idea, però, és a dir, tenia algun vincle amb tot el que és el món de la gent gran o el món d'atendre
no,
la gent gran?
Bueno, que se estaba haciendo gran él.
Ell. Sí, I va tenir aquesta idea a partir
sí,
d'això?
Sí, bueno, de hecho, él estuvo viviendo al principio allí,
sí.
luego ya dejó de vivir allí y se fue a vivir a un piso a Vilanova uh-huh. y ahora vive allí.
D'acord. I ell com volia que fos una residència per la gent gran?
Pues como...
ara que en parlem tant i ara que hi ha tants debats sobre com han de ser les residències, com ha de ser la bellesa, com ha de ser la nostra bellesa, és clar, fa 20 anys enrere, uh-huh. el teu pare com pensava que havia de ser
como
la bellesa?
Familia, de
com
hecho,
una família.
Sí, de hecho empezamos con... Ellos vivían allí y entonces, bueno, comíamos con los residentes, hacíamos cosas con ellos, salíamos con ellos, bueno, todos los eventos de Vilanova, bueno, salíamos uh-huh. a la fira, eran... como nuestra familia, ¿no? Y luego la residencia creció porque ya no eran 10,
sí.
luego ya se han convertido en 50, ha habido rotación y tal. Y bueno, hemos continuado, claro, ya con profesionalidad, con ese proyecto que él inició de forma, bueno, espontánea uh-huh. y ahora es una realidad, ¿no? Porque el modelo de atención centrada a la persona lo que te hace es eso, que sean unidades de convivencia y que las personas socialicen, que nunca estén solas, siempre estén, pues eso, en compañía entre personas homogéneas como ellos y que puedan colaborar y participar en la vida, ¿no?
Quan ens fem grans, volem socialitzar?
Es que, bueno, necesitamos socializar, porque si no socializamos, de alguna manera nos vamos apagando, ¿no? Y es lo que le sucede a muchas personas mayores, que al quedarse en casa sin tener relación con otros, se van apagando y sus enfermedades cada vez son mayores, ¿no?
Després hi tornarem, però el fet d'haver d'anar a una residència o un centre per gent gran, deixarem el mot residència com ens sí. diu, com ens diu l'Anna de banda, però el fet d'anar a un centre per gent gran a moltes persones els resulta ¿Té un punto traumático para algunas personas?
Bueno, para la mayoría.
Para la mayoría.
Sí, entonces nosotros para eso lo que hacemos es, primero hemos creado un centro lo más parecido a un hogar, para que cuando ellos lo vean no les da la sensación de algo frío, aséptico, ¿no? Es algo muy, muy cálido, ¿no? Y luego lo que hacemos son estancias de prueba, para que ellos antes de tomar la decisión definitiva de dejo mi casa e inicio una nueva vida en un lugar, vengo a probar con vosotros 15 días y si me adapto me quedo y si no me voy. Y así conseguimos bastantes éxitos.
Meritxell, bon dia.
Hola, bon dia.
La Meritxell és a la Fundació Ave Maria des de quan?
La Fundació Ave Maria porta 30 anys, ja treballant. Jo em porto més poquets allà, només 3, però bueno, m'he adaptat molt ràpid, m'ha agradat molt aquest sector. La veritat és que jo venia d'un altre sector, igual que ella.
D'un sector molt diferent?
Molt diferent, sí, totalment, totalment. Empresa...
Empresa pura i dura, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
Doncs això sí que és un...
La veritat és que és un canvi molt gran, reps molt, aquí aprens a conèixer un altre món, a valorar moltes més coses, no? La meva feina és una, però darrere veus una feina...
Deixa'm que comenci. Comenci per aquí. Aquest, no sé si dir, i en matises en el que faci falta, aquest impacte inicial de deixo el despatx i entro a l'Ave Maria, amb tots els residents de l'Ave Maria, que ja ho saben tots vostès, que l'Ave Maria no és una residència normal i corrent, perquè allà hi passen coses, gairebé diríem que miraculoses, també.
Tenim 60 usuaris amb discapacitat.
Exacte, severes.
Severes, sí, sí, vull dir que és complicat.
Allò va ser un impacte?
Va ser un impacte, sí, 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 va ser el primer cop que entres, dius, ostres, no, vull dir, estaré preparada, no... però la veritat és que em va agradar molt, de seguida hi vaig encaixar, m'hi vaig sentir molt a gust, i bueno, vaig començar a treballar amb una gent estupenda, la veritat és que els companys tots em van ajudar molt, i dona molt treballar amb la discapacitat, no? Amb el món aquest de persones dependents, de persones són molt agraïdes i reps molt més de lo que tu pots donar. Jo no estic directament amb ells dia a dia, vale?
La teva funció és?
La meva funció, jo estic de responsable financera, vale, de l'Ave Maria, però per això no tinc un contacte tan directe amb els usuaris com, bueno, com la gent que els atén, no, personalment, però sí que, clar, estic allà, veig tot com funciona, els veig a l'hora que estan en el pati i tal, i la veritat és que és molt, molt agraït, moltíssim, és molt diferent, estic molt contenta d'haver pogut... bueno, descobrir un món tan diferent,
absolutament diferent, no?
Exacte, i molt, molt encantada.
No sé si valdria, perquè l'àmbit no és el mateix, però hi ha una dita catalana que diu canalla naixem, canalla tornem.
Sí,
i d'alguna manera l'Anna també ens sentia. Som nens també quan som grans, no?
Sí, totalment.
Totalment,
tornem una miqueta al principi.
Sentiu també vosaltres, suposo, si fa o no fa el mateix que la Meritxell, aquest escalf de la gent gran, de persones que necessiten a persones, no?
Sí, sí, ellos necesitan personas para, bueno, para que su vida sea mejor.
Claro. Sí. ¿Quin paper té la família en això?
Bueno, nosotros también en lo que es el servicio ACP incluimos en la familia, o sea, sus decisiones son importantes. Para nosotros el cliente no es solo la persona que vive, sino la familia que le envuelve, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser un cuidado en conjunto. Aunque para mí siempre la última decisión es la del usuario, o sea, el usuario siempre que pueda, porque a veces no pueden, ¿no? Pero siempre que pueda es él el que...
No sé si tiro...
En nuestros casos es una mica diferent, no? Perquè l'usuari, clar, no pot decidir tant per ell, sinó que depèn o de la família, o dels tutelats que els tinguin, o... Però bueno, tot i així és important, clar, que els vinguin a visitar...
Ho preguntava per si d'alguna manera la família pren un paper bastant més actiu per les circumstàncies òbvies del resident, en el cas de l'Ave Maria, i si aquella imatge que a vegades sentim a dir de residències, disculpa, de centres per la gent gran, famílies que gairebé desentenen del seu avi quan entra en un centre per persones grans, això és cert, Anna?
Sí, pero en ocasiones sí, pero quizás en nuestro caso, al no ser una residencia pública y es una residencia pues media alta, yo no encuentro tanto esa parte, ¿no? Dale. Para mí existe eso quizás en sitios más sociales, ¿no? Que bueno, que es, pero con nosotros no he tenido esa percepción. nosotros particularmente, no?
Mm-hmm.
No, suposo, no digo que no exista.
Suposo que tampoc, que també vosaltres sou els primers que busqueu que hi hagi una complicitat absoluta de la família.
Sí, porque la familia tiene que participar en la vida de la persona. Eso no quiere decir que la familia tenga que estar presente diariamente, porque nosotros somos suficientes. Pensar que son 50 residentes y somos aproximadamente 40 personas trabajando. Entonces, una ratio muy alta, que no hace falta que la familia venga, pues a lo mejor a dar de comer o ayudarles en las tareas de la vida diaria, porque no hace falta. La familia tiene que venir, como yo les digo, a hacer de familia, ¿no? Y a implicarse en ese proyecto de vida de su familiar y a implicarse en su nueva casa, ¿no?
¿Es fácil això de fer de família fora de l'àmbit estrictament familiar?
No, a veces no, porque hay mucha culpa. O sea, el familiar se siente culpable por haber tenido que a su familiar dejarlo en una residencia, ¿no? O sea, la palabra dejar es, bueno, se sienten... Bueno,
es la paraula, suposo,
sí,
més habitual, no?
Sí, entonces, claro, ahí es nuestro trabajo como profesionales de explicarles que no es dejar.
Allò de l'hem hagut de deixar.
No dejamos, sino buscamos el mejor lugar para la vida de esta persona. Entonces, estos tópicos que hay en nuestro lenguaje...
Per això t'ho preguntava.
Hay que abandonarlos, ¿no? No dejo, sino busco el mejor lugar para mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea, ¿no? Entonces, ir cambiando la mentalidad de que existen lugares de vida. No, de muerte.
Anem a viure.
Exactamente, vamos a vivir.
Anem a viure una altra etapa de la nostra vida.
Exactamente, vamos a vivir y vivir hasta el final, ¿no? Pero de una forma activa, no de una forma pasiva. A veces es difícil, incluso con personas de demencia, pero bueno, hay posibilidades, ¿no? O sea, todavía preservan algunas funciones y es interesante, pues bueno, que vean, que salgan. Nosotros utilizamos mucho el entorno, estamos en primera línea de mar, entonces, bueno, lo que más hacemos es pasear, ir a la playa, salir con ellos, sol, verano, eso lo hacemos en verano y en invierno también, porque, bueno, el clima ya sabemos, ¿no?, que en el Garraf es bastante privilegiado, ¿no?
No és l'àmbit de la Meritxell, suposo, aquest, però sembla mentida com la nostra percepció de les coses té molt a veure també en la manera de comunicar el que passa a dins de determinats llocs, no?
Absolutament,
i no sé si tenim una visió tòpica o esbiaixada del que pot ser la realitat d'un centre per a persones grans o de la realitat del que pot ser un centre com l'Ave Maria. Quina percepció teniu del vostre centre des de l'exterior? Com creieu que és vist? La vostra feina i aquest tipus de...
Jo penso que la percepció concretament de l'Ave Maria amb tots els anys que fa, que funciona, és bona. Penso que la gent que ja ho coneix sap com treballem, tenim una bona, penso, reputació. I sí que volia dir una mica a diferència de lo que ella, l'Anna, treballa, que l'Ave Maria està apostant per un altre sistema. Deixeu-m'ho dir i explicar.
No, és que ens interessa saber perquè...
Bueno, una mica per mitigar tots aquests efectes, no?, de la culpabilitat, de la família. Penseu que, evidentment,
En el vostre cas també passa, Meritxell?
En el nostre cas també passa. També. El que passa que, a veure, com que no és envelliment purament, sinó que hi ha un grau de dependència, de discapacitat molt gran, llavors potser aquesta culpabilitat no hi és tant, però sí que la Fundació Ave Maria està treballant amb uns projectes innovadors, més nous, de cara a l'envelliment, perquè, bueno, sí que es veu, no?, la línia de tendència
futur. Aquests
nois
i aquestes noies es faran grans.
Cada vegada l'envelliment, encara que no siguis una persona amb discapacitat, encara que tots tendim a que l'envelliment d'aquí uns anys hi haurà un augment increïble de persones grans, no?
Viurem més anys, però està per veure si viurem millor.
Exacte, llavors el que estem intentant és que es visqui millor, i abans d'arribar a la institucionalització, que és el que l'Anna, ja ella està treballant, no?, amb centres, amb residències, i això, nosaltres el que estem promocionant és que es puguin quedar a casa seva. Tu dius, això provoca un aïllament, potser es troben més sols, tal, però bueno, nosaltres sí que estem més a favor, estem treballant amb les... Bueno, nosaltres ja tenim unes llars de suport, vale? La meva Maria treballa amb unes llars de suport, amb suport intermitent, amb gent aquí sí també amb unes discapacitats, no només envelliment a soles, sinó que tenen unes discapacitats, i això ens està funcionant molt bé. Et dona molta recompensa també, perquè aquesta gent pot viure sola amb un seguiment, no amb una persona que el tuteli, sinó amb un acompanyament, amb un acompanyament intermitent,
que fa que els ajudis, però que també alhora els donis una autonomia, perquè ells se sentin que poden fer coses, que els has d'ajudar, els has d'explicar, i això ho estem intentant traslladar no només a la discapacitat, vale? Sinó a que aquesta tendència que tots envellirem més i que per desgràcia pues, sembla que la línia és que hi haurà molta gent gran en un futur, i que la gent no vol marxar de casa, treure'ls de casa és el que diu ella, no? Moltes vegades ho posa
és
com...
És un
trauma, no? Vull dir, ostres, i pel propi persona que se'n va i per la família, fills, etc. El que nosaltres estem intentant és buscar una altra sortida diferent, a que no tinguin que anar a una residència, sinó que es puguin quedar a casa.
Ompliríem ara la taula d'un munt de paradoxes i de contradiccions, eh?
Sí, clar,
en un món en què moltes persones grans ja no són ni capaces de poder assumir un lloguer que els han pujat també, i que els també, expulsa també, de casa també. Seva, i en canvi posem sobre la taula que a molts els agradaria, com a tots segurament ens agradaria moltes vegades, poder acabar la nostra vida
a casa
nostra, acompanyats de les persones que estimem, etcètera, sí, etcètera. Sí, i per tant, entre la vida real i aquell ideal que també ens marquem, hi ha una diferència, no?
Sí, sí.
En el teu món, Anna, suposo que en algun moment has hagut de buscar una estratègia comunicativa per una...
No. El que passa... No. La veritat és que no. Sí que he estat treballant amb empreses molt diferents, però veritablement aquest món no l'he tocat mai. Però sí que n'hi ha una cosa, una tendència que a mi m'encanta, que és el tema del cohousing aquest que ara està tan de moda, que és agafar gent gran que s'agafen un terreny i tal, i tenen una sèrie de serveis comuns, i és una mica perquè la gent ja, bueno, la gent té la inquietud aquesta de dir, ostres, quan sigui gran què faré, no? O busques un lloc per estar bé, o clar, en el tema d'una discapacitat ja és més complexa perquè tens altres necessitats, però això ho trobo molt maco, no? Que gent que s'agafa un terreny gran i es fan les seves casetes i tal, i tenen un espai comú perquè cadascú estigui al seu lloc, però després si tens una edificació que tinguis un tema com una mena de restaurant o una zona d'oci o tal, o una piscina, doncs això és una cosa que sempre em crida molt l'atenció, perquè trobo que sí que és una... Clar, la gent es fa... Ara durem molts, en teoria, o sigui, tot...
Sí. En teoria l'envelliment és ara una perspectiva que molts poden tenir sobre el cap respecte als nostres pares, als nostres avis.
Exacte.
No?
I l'esperit també és diferent, no? Una persona d'abans de 70 anys, doncs ja era gran. Sí, i ara, 70 anys, fa pràcticament les mateixes coses que un de 50, anem a dir. No tot, però bueno... I bueno, aquesta era la meva puntualització.
No, però hi volia afegir, perquè tant l'Anna com la Meritxell poden parlar d'històries emocionals. En una empresa l'àmbit emocional existeix a l'hora de plantejar estratègies?
Doncs al final sí, perquè la gent que... El maco és tenir il·lusió sempre que tens un negoci, i si et desenvolupes amb il·lusió segurament és més un client potencial per mi. Perquè el que té il·lusió sé que té ganes de fer coses, d'aprendre.
Oui, perquè en el fons elles dues el que posen sobre la taula és allà tindràs unes persones, tindràs una vida, tindràs una no sé si dir una segona família fins i tot, o ells tindran unes persones que els acompanyaran, posa sobre la taula un valor emocional de la vida, i no estrictament allò, tindràs tal servei o tindràs tal cosa o tindràs tal altra, no?
Sí.
I en una empresa no sé si això és molt present o no.
Jo les meves experiències, la gent que té la inquietud de millorar una empresa, sempre darrere té un tema emocional.
Té un tema emocional.
D'il·lusió, de créixer, de gent que vol també que l'ajudin, perquè sí que és cert que n'hi ha gent que té la mentalitat més tancada, dir, no, esto es mi negocio i jo faig així, però la gent que veritablement té la ment oberta i diu, ostres, jo em dedico, jo sé fer això, però a nivell de creixement, de comunicar, d'estratègia i tal, vull ajuda, això també és gent amb il·lusió, amb la qual, i treballar amb gent amb il·lusió sempre és molt més fàcil, no?
Deixa'm posar sobre la taula una qüestió que sempre ha preocupat molt també. Fer-se gran és car.
Sí.
I malauradament també tenir un fill, una filla, un familiar amb problemes, amb una disminució també suposa per les famílies, suposa, vaja, una necessitat de recursos. És clar, com que estem parlant amb la persona que porta els números de la Fundació Ave Maria, i suposo que també l'Anna, evidentment, en una residència els números també són important, molt evidents. Pensar en una vellesa amb una mínima qualitat de vida suposa una despesa econòmica important, no?
Sí, la verdad es que sí, y con las pensiones que actualmente la gente tiene, la pensión media, yo lo veo cada día allí, es difícil poder pagar una residencia, ¿no?
Què es fa en aquests casos? Perquè, és clar, suposo que en fi, al cap deu haver, des d'aquella imatge del pare que volia una residència, fins a la de la vida real, com dius, de persones amb pensions baixes que els agradaria poder accedir o arribar a una certa seguretat en els últims anys de la seva vida. No?
Bueno, afortunadamente ahora empiezan a haber recursos. Claro, existe la pensión y luego existe lo que yo he podido tener durante mi vida, ¿no? Y tengo una casa o tengo unos pequeños ahorros. Entonces es cambiar la mentalidad de estas personas que todavía siguen pensando que lo quiero dejar para mis hijos, que eso no hay que dejarlo para mis hijos, eso hay que utilizarlo para mi vida. Y bueno, pues utilizarlo con algún tipo de vitalicio en bancos o con algún tipo de alguna empresa que está ahora en el mercado, que lo que hacen es quedarse su casa y darles una especie de alquiler más alto para que ellos puedan, con esos recursos más su pensión, pagar las residencias. Los costes de las residencias pues son unos determinados porque, claro, estamos hablando de una plantilla muy amplia de profesionales, de médico, enfermera, psicólogos, educadores, fisioterapeutas, más luego todo el personal directo.
Sí, entonces, sí, no, és a dir, no ho qüestiono en aquest sentit, sí, sí. Perquè, vaja, qui menys sap, a Sitges i a tot arreu, que com a mínim 1.500, 1.800 euros cauen... cauen.
No, de forma normal.
De forma normal.
Sí, sí.
Però, esclar, des d'un punt de vista de xifres absolutes, són molts diners cada mes, per una persona gran o per una família o pel que sigui. Aleshores, diguem-ne que de nou trobem la contradicció. Si tu vols una persona ben atesa, doncs, evidentment, hi has de col·locar uns recursos que valen uns diners. I aquests recursos que valen uns diners signifiquen una quota mensual que és la que és. I que això, aleshores, diguem-ne, ha de portar solucions enginyoses, suposo, perquè es pugui trobar una sortida aquesta persona.
Sí, y a veces, bueno, la pequeña aportación de los hijos en la familia para que ese familiar pueda tener una vida digna hasta el final de su vida, ¿no? Entonces, claro, existe eso, o la otra opción, que es como yo a veces veo, que estos hijos estén cuidando a sus familiares o cogiendo a estos familiares y llevándoselos a su propia casa o yendo ellos a vivir a la propia casa de ese familiar, padre o madre, ¿no? Y claro, las situaciones con las que nos encontramos en esa situación no son nada bonitas, ¿no? Porque, bueno, como digo yo, ellos no tienen formación para cuidar a nadie, hipotecan su propia vida para cuidar a una persona mayor y al final es una forma de hacer que nadie gana, ¿no? Ni gana la persona mayor, ni ganan los hijos, ¿no? Entonces, bueno, aportando todos un poquito, pues se puede conseguir, ¿no?
És com si ens diguessis des de l'experiència que amb l'estimació no n'hi ha prou.
Com?
Que amb l'estimació que con el amor no es suficiente.
No. No, no, hace falta el saber cómo, ¿no? Y luego saber que, claro, cuidar a una persona mayor que tiene unas patologías y unas necesidades no es tan fácil como cuidar a veces a un niño pequeño, ¿no? Porque a un niño pequeño le dices basta y el niño hace caso. Una persona de 80 o 90 años, cuando un hijo le dice basta, no entiende que ese hijo manda. Porque lo ve como su hijo, entre comillas, pequeño, ¿no? Entonces ahí empiezan luchas de poder absurdas que, como yo les digo a los hijos, no es necesario, ¿no?
O sea que en más de una ocasión llegan al centro personas desgastadas emocionalmente.
Sí. Bueno, sí. Familias.
Yo familias.
Diría que, sí, sí, familias muy desgastadas y que hay mucho sentimiento de culpa de entender que como en generaciones anteriores los mayores estaban en casa y se cuidaban en casa, ellos como hijos deben de continuar haciendo lo mismo. Pero claro, la sociedad afortunadamente ha cambiado.
Ajá.
Las mujeres ya no estamos en casa, tenemos más cosas que hacer que cuidar a todo el mundo, ¿no? Entonces es entender que la vida ha cambiado y que como ha cambiado, pues bueno, como me comentabas tú, los centros, el cohousing, apartamentos tutelados, centros de mayores, la sociedad tiene que adecuarse pues al momento que está, ¿no?
És complicada aquesta balança, entre la persona gran que també pot tenir un sentiment de culpa perquè veu que necessita molt dels fills o de la família perquè és dependent en moltes coses i això el fa culpable després de tota una vida en què s'ha defensat absolutament d'una manera independent, fins als fills que es poden sentir culpables de que no poden cuidar prou aquella persona i que han d'anar a parar en un centre.
Sí, pero para mí la equivocación está en que la persona mayor, la frustración que tiene por todo lo que ha perdido en el camino, ¿no?
Sí.
Porque bueno, la vejez es así, vas perdiendo algunas cosas, esperar que el hijo le dé lo que ha perdido y el hijo no puede darle lo que ha perdido. El hijo podrá hacer con él la función de hijo, pero el resto de funciones y de relaciones sociales la persona mayor la tiene que encontrar en otro lugar, no con el hijo. Entonces ahí empieza la historia de victimismo, de tú me tienes que dar lo que me falta. y el hijo no puede darle nunca lo que le falta. Por eso yo sigo defendiendo los centros de mayores, apartamentos tutelados o cohousing, porque les damos la parte que ellos necesitan, la parte social. O sea, el ser humano necesita estar con otros seres humanos para crecer. Si le mermamos esa parte, el ser humano no crece. Y eso es lo que pasa con muchos ancianos cuando se quedan en casa.
Això com diria que esto es así.
Sí. Sí.
No.
Bueno, para mí sí, porque bueno, para mí y para muchas personas que
estan... això és com la cançó anglesa, eh? Sí, sí. Everybody needs somebody. Sí. Tothom necessita algú.
Sí, los humanos sí. Crecemos cuando sí. Tenemos humanos. O sea, yo les hago las reflexiones a los hijos cuando vienen a vernos, ¿no? O sea, ¿qué os pasaría a vosotros si os dejaran en casa, sí, con una cuidadora que os cuida cada día, pero no hicieras nada más que ver la televisión, me levanto por la mañana y ¿qué hago? No tengo un proyecto de vida, no tengo un por qué levantarme. Entonces nosotros lo que hacemos es darle a las personas un qué levantarse. O sea, ¿por qué me levanto? Pues porque hoy me toca hacer el jardín, porque hoy se hago la playa, porque hoy participo en que hacemos, yo qué sé, castañas. O sea, tengo un por qué. Si no, yo particularmente, yo no me levantaría de la cama. Yo me levanto porque hay una fuerza que me saca y me hace salir a la calle, ¿no? Y entonces es lo que tenemos que darles a las personas mayores. Y la familia, por más que queramos, no podemos darle. Yo como hijo no se lo puedo dar. Se lo pueden dar los congéneres, los que están al lado, los que hablan, discuten, se ríen. Bueno, es lo que el ser humano necesita. Necesita de otros.
Saltem a l'altre costat. Els diners us fan trencar molt la closca, Meritxell?
Sí, molt, moltíssim. Sí. Jo estic d'acord amb ella, evidentment, fer-se gran, bueno, i amb tu, és car. El que no estic tan d'acord és que la finançació es basi tota en la pròpia o amb la dels fills o amb la de la família. Penso que aquí polítics, serveis socials,
és que anava per aquí, fins a quin punt projectes d'aquest tipus poden anar a picar portes per dir, escolteu.
És que s'ha d'anar a picar portes perquè les famílies n'hi ha que poden i n'hi ha que per desgràcia no poden, ni que vulguis. Quan s'ajunta discapacitat encara els costos són molt més elevats, vale, que una persona sense discapacitat. Llavors penso que hem de reivindicar que aquest sector s'està deixant molt, moltíssim, i que han d'haver-hi més ajudes, moltes més ajudes. Nosaltres tenim molts projectes, faríem moltes més coses, però ens trobem molt limitats amb el tema de subvencions, ajudes, de sensibilitat. Estem en un moment polític, tots ho sabem, no? Molt, molt dolent, amb que no hi ha res clar, amb que, bueno, per desgràcia, tot està parat, i això limita molt. I ens limita a nosaltres com a fundació, a ella com a empresa o residència, no? Però és que limita les persones, vull dir, estem ja no només com a fundació, com a empresa, sinó que personalment a cada individu això el desfavoreix molt. Penso que ens hem de posar bastant les piles, la gent està molt conscienciada, però falta que conscienciem a la gent de dalt i que realment hi hagi un canvi. Serveis socials s'han de posar molt les piles a nivell estatal, a nivell d'aquí, del govern, vull dir, nosaltres ho estem demanant, estem amb associacions que estan a sobre d'això, i costa, costa molt.
Perquè la plaça d'un resident està subvencionada d'alguna manera?
La plaça d'un resident discapacitat a la Fundació Ave Maria, sí. Tenim una part important que ve finançada per la Generalitat, vale? I després una petita part que paga l'usuari en funció, evidentment, de la seva renda. Vale? Això en quant a la plaça de discapacitat, quan parlem d'envelliment o de xarxes de suport o de projectes que tenim, no? Perquè la gent pugui viure a casa, clar, aquí ja no està tan, no hi ha
establerta la regulació.
Exacte, no hi ha una regulació tan clara, vale? I això és el que nosaltres reivindiquem i estem buscant, vale? Que hi hagin convenis per ajudar a muntar tota aquesta xarxa, perquè la gent pugui ser més autònoma a casa seva, però clar, per això es necessiten recursos.
Quants residents teniu ara?
Els pisos tutelats tenim 7 persones.
I a la residència?
I a la residència 60 discapacitats. I a més tenim una ampliació que vam fer, vale, que per desgràcia encara no hem pogut omplir.
Això em volia preguntar.
Per tema justament del que estàvem parlant ara.
Aquesta ampliació quan la veu acabar?
Aquesta ampliació la vam acabar ja fa un any i mig. Que
i no s'ha pogut obrir?
No s'ha pogut obrir, desgraciadament, és trist dir-ho, però no s'ha pogut obrir per problemes tots burocràtics. La Generalitat està posant moltes traves cada vegada més i ens estan demanant que un tema d'unes acreditacions, que fins ara això no s'havia parlat, no havia sortit, i ens demanen que, bueno, pues que ens hem d'acreditar. Però és que ells mateixos no estan traient les bases d'aquesta acreditació.
Per poder-vos acreditar.
Ah, exacte. O sigui, estem en una lluita que portem amb nosaltres en aquest cas concret, no? Amb això tancat, sí, allà sí. Parat, que al final es farà vell, una cosa que és nova, sí, sí. I que no s'està poguent utilitzar, no? I no ens estan donant ni siquiera les bases per poder-nos acreditar i poder començar a demanar aquestes places i el
fer.
Concert d'aquestes places, perquè això sí que vindrà amb el concert de la Generalitat.
Però esclar, veu fer l'ampliació perquè hi havia demanda.
Sí, clar, evidentment. Demanda,
és a dir, ara teniu 60 residents, sí. aquesta ampliació per quants residents?
De 10. Això són 10 persones.
10 persones que esperen poder entrar.
Exacte, sí, sí, però que pues, per desgràcia ens trobem amb que bueno, estem amb la lluita aquesta, amb que anem a reunions, amb que pressionem, amb que, però és que hem de fer més força, penso, tots, i a veure si impulsem una mica que ens ajudin, perquè realment es necessita, i tant com la gent que està en residències, que són molt cares i que les famílies a vegades no poden suportar, i que els fills també els hi suposa això, una càrrega, mm-hmm. No?
Suposo que en el cas vostre també hi ha aquell tret diferencial respecte al que ens deia l'Anna, que aquí els pares tenen aquella preocupació de... Quan nosaltres no hi siguem,
això, què passarà amb aquesta pregunta?
Aquesta pregunta és la pregunta del milió, perquè diguem en el cas de l'Anna, la família ja pot estar relativament tranquil·la de dir, mm-hmm. Doncs mira, hem trobat una solució, ella està bé, nosaltres també mm-hmm. està bé, i així seguirem fins que la vida vulgui. Mm-hmm. Però en el cas vostre, aquella incògnita de vés a saber què passarà,
preocupa molt als pares, és una preocupació, la veritat, important, de que què passarà quan nosaltres no hi siguem, no? I bueno, és una inquietud que està aquí i que suposo que tots, com a pares, mm-hmm. Si tinguéssim un fill amb una discapacitat i tal, seria bàsic preocupar-se i dir què passarà. I necessitem que tot això pues, es mogui.
Anna, la vostra residència té algun concert? Amb algun...
Sí, sí. Somos acreditados por la Generalitat y entonces hay una parte que, dependiendo del grado de dependencia, sí. La Generalitat aporta una cantidad. Son las plazas vinculadas. También tenemos esa ajuda.
Mm. I suposo que també hi ha hagut moments en què el pagament de la Generalitat es demorava...
No, a vosaltres no? Problemes perquè el pagament ho fan a les famílies, no a la residència.
Ah, d'acord, sí, entesos. Sí, sí. I aleshores, en aquest sentit, sí. És dir, l'ajut el reben les famílies?
Les famílies, i les famílies són les que paguen la quota.
D'acord.
En este caso no hemos tenido ningún problema.
Tindríeu llista d'espera?
Normalmente tenemos una pequeña lista de espera, pero claro, en nuestro caso al no ser residencia pública, de repente hay alguna plaza que se libera porque se van a la residencia cuando les llaman, ¿no? La residencia pública. Y bueno, y las plazas enseguida se...
Ho dic per si anem a més o no, en la necessitat d'un servei com és una residència o un centre per persones grans. Hi ha més necessitat, hi ha més demanda? Esteu, sí. no sé si testimoniant que anem a més en la demanda d'aquests
sí,
centres?
Sí, yo pienso que, bueno, por lo que comentaba antes, por el cambio de la sociedad en el que las familias ya no pueden hacerse cargo de nada más que de su propia vida, ¿no? Entonces cada vez, lo que pasa es que las familias esperan un poquito al final, ¿no? Cada vez hay más necesidad de darse cuenta de que ellos no pueden atenderlo, ¿no? Un poquito el trabajo que nosotros queremos hacer, que las familias se den cuenta un poquito antes, ¿no? Porque a veces el concepto de llevo a alguien a una residencia es cuando la necesidad sanitaria es muy grande, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar un poco la idea, ¿no? O sea, alguien cuando ya está solo y tiene algunas capacidades mermadas, necesitaría estar en un lugar que hubieran personas para que le ayudaran, ¿no? Y pudiera tener una mejor vida que muchas veces las que tienen en casa o con los hijos, ¿no?
En el fons parlem de qüestions de sentit comú, ¿no?
Sí.
Que tots podem, vaja, d'alguna manera...
Sí, pero yo creo que hay mucha culpa en la sociedad, ¿no? Esa culpa no permite el pensar en dejar, ¿no? Otra vez vuelvo a la palabra dejar, ¿no? Entonces yo creo que el cambio está en que los centros vayamos cambiando y haciendo centros de vida, ¿no? Centros uh-huh. hogares, ¿no? Por eso el seguir, el meternos en este proyecto, que es un proyecto anglosajón, que hace mucho tiempo que se hace en el norte de Europa y también en América, está convirtiendo a nuestra residencia y a otras que siguen también este camino en lugares, pues eso, en hogares, ¿no? Uh-huh. En los que el residente pues incluso participa. Nosotros hacemos una asamblea una vez a la semana en la que ellos, pues bueno, dicen lo suyo, ¿no? Pues no me gustan las croquetas, que queremos más, no sé, vino,
sí, sí,
o cosas, ¿no? Participan en el día, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hace unos días estábamos hablando de que tendríamos que empezar a recoger la mesa, poner la mesa, y ven ahí ciertos debates, y bueno, empezaremos mañana.
Mm-hmm. Meritxell, han canviat més les formes de comunicar-nos que no la manera de ser, eh?
Sí. Anna, bueno...
Canviem sí, més la sí, forma en què ens comuniquem que no la forma en què ens desenvolupem a la vida, eh? Perquè, com deia l'Anna, hi ha coses que encara tenim com herència, com una inèrcia d'una manera de viure, eh?
Sí, absolutament. Sí, bueno, sí, la comunicació al final...
Està clar. I per això et dic, no sé també si en l'àmbit de l'empresa és difícil canviar determinats hàbits o inèrcies.
Bueno, sí, jo trobo que potser, clar, abans parlàvem de sentiments i jo em vinculo molt amb la il·lusió d'un gerent, per exemple, per tirar una empresa endavant,
per exemple,
però aquí són quan hi ha vincles familiars i tal, sí que són coses que segurament fan més mal o són més delicades, no? Mm-hmm. Que potser és un altre concepte, però sí que és important això, el comunicar i això, aquest bagatge que està molt bé perquè la gent ja està bé per poder sociabilitzar i viure en un lloc ja després de la jubilació. Entenc que la nostra generació, quan siguem grans, ja ho veurem d'una altra forma,
sí.
I també és un canvi que bueno, segurament costa més, no és com lo de les xarxes socials.
O de les xarxes socials, és com llançar-se a la piscina,
sí, totalment.
Vulguis o no, sí. I acabaràs.
Exacte. Sí,
perquè
sí.
Algú t'hi ficarà, o sí. Encara que tu no vulguis.
Sí, exactament.
Això va així, no?
És cert, sí.
Si és molt conscient, això, o crea fins i tot una certa, perdó, paranoia? Li donem a vegades més importància del que té tot això, no?
Jo trobo que sí, perquè moltes vegades és això, el nivell de xarxes i de comunicació és molt fàcil posar i molt difícil treure. N'hi ha molta facilitat en molts negocis de posar comentaris negatius, que moltes vegades estàs una miqueta exposat, que la gent lo bon normalment no ho diu i diu més lo negatiu, sí. Que això també és un pal, perquè
bueno. Donem per entès les coses positives,
bueno, les donem per... La gent espera i tu, sí, pues, sí. Si vas a un restaurant per dir alguna cosa, doncs esperes que et donin bé de menjar i això després no ho gratifiques. En canvi, si estàs enfadat, la gent sí que llavors igual el dit se li afluixa, no? Ja. I això és una mica una descompensació, no? I aquest és un dels perills. Per això sí, n'hi ha molta gent que es centra només en això. Per això jo sempre parteixo això de la base, no? Que és, lo important és una estratègia de veritat d'empresa. No? I tenir les xarxes com un mitjà de comunicació.
D'acord. I si hi ha una estratègia de veritat, suposo que no fan tanta mal determinades coses que puguin passar a les xarxes socials.
Evidentment. Clar, perquè... I a més, és que moltes vegades perden una miqueta el sentit perquè bueno, al final...
Acabes en debats que no...
Exacte, que no, i que és no una pèrdua de temps. És millor centrar-te en una bona estratègia d'empresa, saber qui ets, diferenciar-te i tenir un bon cor d'empresa, sapiguent on vas i tal, i després tenir clar que això són potes de comunicació,
això,
que al final és el que dèiem. No?
Tenim 4 minuts, un per cada una. Estratègies i pensaments i objectius pel 2019.
Bueno, jo més o menys sempre penso més o menys el mateix. Trobo que al final el seu és fixar-se objectius, dels errors aprendre també per redireccionar l'estratègia que un pugui tenir, quantificar també els objectius, també els números sempre van bé per intentar i que sí, uns números una miqueta alts, i moltes vegades parar, que tinguem tots la capacitat de parar i analitzar.
Això em sembla que és el que més costa, eh?
Això és el que més costa, però això és fonamental.
El parar, aturar-nos.
Però això és fonamental, ho hauríem de fer com a mínim un parell d'horetes a la setmana a tothom, i aquest és un dels objectius.
Vaja, alguns només els atura una grip, una malaltia o algun accident, eh? Alguna cosa així.
Exacte.
Anna, reptes pel 2019. A casa
pues,
vostra.
Continuar con el proyecto de implantación del servicio de atención central a la persona, con los cambios, con las reformas en el centro y bueno, con las diferentes actividades y luego cambiar pues eso, la idea social de que las personas mayores en casa solas están mejor.
Perquè no és veritat.
No, no és veritat.
Encara que les persones grans vulguin estar a casa, Sí. No es veritat que estarán mejor.
No, yo por eso nosotros ofrecemos la forma de verlo, ¿no? Y de sentirlo, que es probarlo. Entonces, por eso ofrecemos estas estancias de 15 días para que vengan a pasar, bueno, porque el lugar es como un hotel, vengan a pasar los 15 días y a partir de ahí decidan y cambien, bueno, la percepción que tienen de lo que es vivir bien, ¿no? Entonces, cuando lo prueban, pues realmente lo integran y dicen sí.
Meritxell, reptes pel 2019.
Bueno, m'agradaria abans dir una cosa a l'Anna.
Vinga.
Un altre dia farem un altre debat d'això que dius de que les persones a casa soles no estan bé, perquè nosaltres apostem molt per aquest projecte, sí, amb el qual tenim molta il·lusió amb un projecte que no l'he anomenat, que es diu Never Alone, que
mai
ja
sol,
que, ja que em dius
sí, reptes pel 2019,
exacte, tirar endavant aquest projecte al Never Alone, o sigui, mai sol però a casa, vale? El nostre projecte és l'envelliment enfocat a que la gent es pugui quedar a casa, també surt més econòmic que anar a una residència, si es munta bé, el que passa que necessitem tecnologia que ens ajudi de més. I evidentment l'objectiu de la Fundació Maria, per favor, el 2019 és que puguem obrir
aquesta ampliació.
Aquestes 10 places, per favor, que quedin cobertes i que tinguem la possibilitat de donar a la gent aquest servei que es necessita i que puguem tirar això endavant.
Són gairebé les 11, a veure si ho repte serà aquell de la frase feta que l'important no és estar sol, sinó no sentir-se sol.
Exacte.
Perquè hi ha molta gent que es deu sentir sola. Sí. Encara que estigui acompanyada.
Sí, hi ha molta gent. Que... Sí, sí.
Eva!
20 segons per convidar-vos a tots a l'estand que tenim a la factoria de la Fira, a la Fira de Novembre aquest cap de setmana, a partir de demà, doncs, des de les 10:30 del matí fins a les 9:30 de la nit.
Gràcies, Eva, gràcies, Anes, gràcies, Meritxell. Tornem en 5 minuts.
Gràcies, moltes gràcies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.